Comencem opinions a mig matí, com cada dilluns. Saludem els nostres tertulians. Christine Merlier, bon dia i felicitats.
Bonjour, vive la France.
Bonjour.
Hola para tothom.
Octavi Formatger, bon dia.
Bon dia a tothom.
Antoni Puig, bon dia.
Bon dia, i plou i fa sol i les bruixes es pentinen.
I porten dol, no?
Bueno, això ja.
És veritat, teníem pluja, ara tenim vent, sí. Tenim sol, tenim el temps molt variat.
Sí, sí.
És el que toca, no?, l'estiu.
I un calor asfixiante.
Tremendo,
bueno,
no?
Bueno, però està bé, eh? I aquesta nit s'ha dormit bé.
És el que toca la primavera, no pas a l'estiu.
Jo duermo bien, aunque haga calor, duermo bien. Però de dia m'arrastro, eh?
A saber què he celebrat avui.
Bueno, no, he sido muy sobria. Me tomé una cervecita.
Ah, bé, pues dona.
Champagne.
Es que no tenía y no sé, no pensaba que íbamos
però
a ganar.
Però també pot ser cava, no cal que sigui champagne.
Bueno, pues
no,
ho
pot celebrar. No, porque tenía que ser champagne.
Però ho pot celebrar amb cava, home, ho pot celebrar amb cava. Tenia que ser amb
cava. La selecció catalana no jugava, jugava la francesa.
Avui tocava Dom Perignon.
Dom Perignon, no.
No,
no. El Mum t'agrada més, el Mum.
El Mum és bueno, també.
Sí, sí, sí.
El Piperet sí que és molt bo.
I el Roderer.
Ai, ui, ui, ui.
Doncs jo sou més de cava, que voleu que us digui.
Bueno, és normal.
No, el cava és exquisit,
eh? Aquí hi ha caves molt bones.
Bueno.
A veure, igual un xampany bo no et dic que no, però com que tampoc he provat un xampany bo, ah, bueno, potser deu ser això.
Podríem fer una... una hutxa i comprar una botella.
Bueno, serà dos hutxes. Dues guardioles, perquè està a uns preus...
Sí. Una bona guardiola, una bona guardiola.
Molt bona, molt bona.
Vinga, que tenim l'ambient així una mica mogudet, eh? Mogudet, mogudet.
Ui, ui, sí, sí,
comencem
sí.
Parlant, si us sembla, de l'èxit, de la victòria de França amb el Mundial, que per això doncs felicitàvem, evidentment, a la Christine.
Mm-hmm.
Però, clar, no és sobre todo lo que reluce, no, diuen.
No, però, bueno, jo me quedo con la parte más positiva. En Niza, por ejemplo, porque en todas las ciudades de Francia ha sido igual, ¿eh? Todo el mundo uh-huh. ha salido a la calle. ¿Por qué? Porque la gente lo necesita, de verdad que lo necesitan. Sí. En Niza, sobre todo, que la gente se ha quedado muy traumatizada, mucho. Sí. Y en París también, la gente está hasta las narices de estar completamente alertados por cualquier cosa, por cualquier ruido. No se bebía antes así, ¿eh? Sí. Las cosas han cambiado. Y yo he visto que la gente tenía muchas ganas de pasarlo bien, de ser feliz, de reír, de saltar, de bailar, como niños. Todos los franceses eran niños ayer. Hasta hay niños traviesos que han hecho cosas mal hechas, evidentemente, que siempre las hay. Uh-huh. Yo cuando he visto cómo estaban los campos elíseos, hasta pensé, Dios mío, que no pase nada. Porque aquello era impresionante.
Sí.
Pero bueno, yo me quedo con la alegría. Ahora entiendo... Acepto un poquito más lo del fútbol, porque yo no soy futbolera, ¿no? Siempre digo, mientras están atontando a la gente con esto, ¿no? Pero yo reconozco que es un canal para desahogarse y para recuperar la alegría de vivir,
¿eh? Jo crec que tots necessitem bones notícies,
claro.
Perquè n'hi ha tantes de dolentes.
Exacto.
Que... I els que podeu disfrutar d'una bona notícia, com sou els francesos, doncs
claro que sí.
Em sembla estupendo.
Hasta nuestro presidente se ha desbordado, eh? Ha
home,
un
es
momento...
va saltar el protocol i tot, eh?
Home, i tenia la presidenta de
primero
Croàcia
en camisa, nunca lo habíamos visto tan íntimo,
cada,
eh?
Cada gol feia un salt i un bot de la cadira.
Sí,
que
estava
això,
feliç.
Sembla ser que es protocolàriament
que
no ha de
se
ser...
Se veía feliz.
La Christine sí. té raó, que és curiós, perquè aquests campionats del món de futbol s'ha vist molt clarament com arrosseguen els futbolistes s'arrosseguen a la nació darrere.
Sí, sí.
Per exemple, el cas de Rússia, que ha fet un paper més bé tristot, però Rússia està que treu pit, ha entrat al món, sí. Els campionats més ben organitzats, sí. L'equip s'ha portat molt bé, i tota Rússia els ha acompanyat, no? Anglaterra, sí. El mateix.
És un sud de vitalitat, d'alegria.
Croàcia, ja no ho diguem, sembla que hagin guanyat.
Sí, també.
I Bèlgica, un país tan petit que ha arribat tan lluny.
Sí.
I França, clar, és que França és molt diferent. Quan estàs parlant de França, instintivament, l'estàs comparant amb Espanya. Però no té res a veure. Vull dir, França és molt més unitària. Que aquí, vull dir, aquí a la selecció espanyola...
Jo sempre digo que somos más monárquicos que los españoles. Clar.
Pensa, hi ha una
sí,
lliçó...
Tenés rei.
Pels governants espanyols hi ha una lliçó que encara no han après, que és entendre el poble espanyol. Durant molt temps, si recordeu, fa un mes i pico, la selecció espanyola era el pasmo de Triana, lo vamos a ganar todo, nadie se nos puede comparar, aquells eslògans patrioteros. Van perdre de manera...
Bueno, el juego es un juego, ¿eh?
Però vull dir, la població espanyola, si això hagués estat a Sud-amèrica, hagués sortit al carrer en plan de guerra. Mm. Aquí s'ha acollit amb una indiferència absoluta.
També.
Però absoluta, eh? Sí,
també. Jo el que voldria destacar de l'equip francès és la seva joventut.
És un
equip de futur. Bueno. Crec que la mitjana d'edat és 25 anys o una cosa
així,
no?
Sí,
una cosa...
Bueno, clar, hay un chico de 19 años, hay gente muy joven.
I una altra cosa socialment molt important, que és els jugadors d'origen francès antic, ja no vull parlar de colors, n'hi ha pocs.
Sí.
Fills de nous francesos.
Sí,
sí. Bueno, jo volia destacar això, la joventut enfront de altres seleccions. Per exemple, la de Croàcia, hi ha molts dintre de la selecció que passen dels 30 anys ja. Per tant, són gent que ja fa anys que porten, i també tinc de dir que durant mig partit la veritat és que va superar a França. El que passa que per una sèrie de coses, per exemple, sí. Això d'aquesta famosa pantalla ara que en diuen el VAR, que l'àrbit va tenir d'anar a consultar i va tenir de passar 3 o 4 vegades per veure si allò era penal, i francament fins al penal Croàcia
dominava.
Va jugar molt bé i fins i tot dominava i jo penso que aquell penal va ser un cop baix perquè se'n van anar al vestuari a la mitja part perdent quan no ho mereixien. De totes formes, no vull treure mèrit a França, perquè França finalment va imposar la seva categoria i durant la segona part van demostrar, perquè clar, Croàcia a la primera part es va emplear molt a fons i anaven ja molt cansats, i en canvi França pues, van demostrar el seu aplom, la seva classe, i la veritat és que tenen un equip de, bueno, que no són grans figures, si tu vols, però són molt bons, i com a equip, sobretot com a equip,
són molt bons. És l'equip que és molt bueno.
És el terreny del Raúl, però ahir hi havia molts milions d'euros al camp, eh?
Hombre, claro. Hombre, eso es otro detalle.
Sí, bueno, clar...
Però, me imagino, vaya.
Francament, una cosa que quasi mai es dona, que el favorit, el que és favorit, mai guanya, però França, jo penso, i ho vaig dir dilluns passat aquí, jo creia que França guanyaria, i com
sí,
així ha sigut.
Sí, jo no ho tenia clar, eh? No ho tenia clar.
Jo penso que...
Sí, estava... Es veia venir, sí.
Jo crec que sí, perquè veient com jugava França i com jugaven els altres, i la veritat, com jugava Espanya, està clar que no podia guanyar de cap manera.
Pues, no, però Croàcia jo tenia miedo,
tu que ets francesa pels quatre costats, Cristina.
Sí, pongamos los cinco.
Sí, de cinc costats. Saps el concepte que els francesos tenen dels belgues?
Ah, sí.
Sí. I França les va passar canutes per guanyar els belgues. 1-0 i el gol va marcar el defensa.
Jo ahir també pensava, a veure, aquí què va passar.
Però quan veus que França va guanyar Bèlgica, ja ho tenien tot fet.
Ja, sí. El camí no era més despejado, eh? Sí.
No, però els grans equips favorits, per exemple, Brasil i Portugal i
Argentina,
Uruguai, que també deien que guanyaria. Sí. Bueno, pues van anar caient...
Van anar caient, sí.
Pràcticament quasi tots a mans dels francesos, eh? Sí. Argentina i Uruguai.
Hi ha hagut moltes sorpreses a Àsia. El Japó, per exemple, ha fet un gran partit. Els coreans també.
Sí. Tu has mirado China... todos los partidos? Sí.
N'hi he vist molts, sí.
Jo la semifinal.
Jo no tinc televisió de pagament, per tant, m'hi he aprofitat.
Porque considero que hay calidad, ¿no? Son los mejores equipos que hay, pues sí. Por lo menos ver...
No, i a més, a les 4 de la tarda, finales. Després de tornar, hi ha poques coses millors que es puguin fer que seure a la butaca.
Home, dormir una mica.
Despertar-te a la mitja part.
Ah, això sí.
Y esta tarde, si queréis verlo, podemos ir a los Campos Elíseos y van a pasar, el equipo va a pasar a las 5 de la tarde.
Ah, qué bonito.
Podemos ir a verlos.
Ah, sí.
Sí, sí, anem. Oh,
i després ja vindrà el tour. Sí. Després ja ve el tour de França.
I després, sí, és una fiesta en França.
Que França és una festa.
De totes formes,
de julio...
a França heu empalmat dues festes seguides,
sí,
ara.
Sí.
El 14 de juliol i el 15 de juliol.
15.
Dos dies seguits de gresca.
No tenen grans ciclistes francesos. És curiós, un país que hi ha tanta afició...
Antes teníamos...
tanta afició
sempre
a la bicicleta.
Sempre hi havia hagut, sí. Sempre.
No? I que la gent s'ho pren molt en sèrio, perquè tu veus la gent corrent en bicicleta per França.
Sí, sí, hi ha molta afició.
I molta afició, i molt ben preparats. Sí. I, en canvi, no, no surten ciclistes francesos.
Bueno, es cíclico, esto, ya volverá. Ya volverá.
Sí.
Vinga, doncs, enhorabona, repetim, eh?
Sí, sí.
per aquesta victòria,
claro,
en el Mundial a França.
I parlant del Tour de França,
estaria
bé recordar les noies que estan corrent la Volta a França, al igual que l'any passat,
sí, sí.
Entre
sí.
Les quals la nostra convilatana Anna Barrero,
sí, sí.
Que tornen a fer la Volta a França, i estan fent totes les etapes, les mateixes que el Tour professional, el dia anterior, i fan la mateixa etapa i el mateix recorregut.
I no hablan mucho de esto.
I això no se'n parla gaire.
No.
Però,
això no està bé.
A França encara, se'n comença
a
parlar.
Sí.
Aquí
sí.
No.
Aquí no. No, aquí nada.
Sembla ser que s'hi afegeixen molts aficionats.
Sí, sí, sí.
Home, i els donen molt de suport
i
els esperen,
les reben. Les reben a tot arreu i això, no? O sigui, que és una llàstima que no se'n faci més ressò d'això, perquè sí. Potser valdria la pena. Però sobretot el que val la pena destacar és que per segon any consecutiu es torna a fer...
Con lo duro que és el ciclisme. És molt duro.
Mm. I espera't les etapes alpines.
És duríssimo.
Sí, sí, sí.
Molt. Sí. És un gran esforç el que fan i, evidentment, s'hauria de reconèixer.
Sobretot la reivindicació de l'esport femení, segurament. Mm.
Que és del ciclisme femení, pretenen, en aquest
no?
cas. Sí.
Jo no lo conocía, lo descubrí el año pasado cuando lo comentaste, o sea, yo no lo sabía.
Mm. Doncs vinga, anem a altre tema, com dèiem, parlem de l'N340... perquè també el caos continua. Jo no sé amb aquesta carretera què hem de fer, perquè ja ens dic per no plorar. Però què passa? Doncs que ara Foment per descongestionar el trànsit de la zona, doncs què ha fet? Doncs ha tallat la rotonda de la P7 a Torredembarra.
Sí, vaya chapuza. No, és una chapuza, Sònia. Jo vaig
però què soluciona? Què soluciona exactament? Sí. Què soluciona?
No, que
que me lo expliquen.
Que els camions no entrin ni surtin. Ah.
No, ni els cotxes, ningú els cotxes. Pot entrar.
Ah,
bueno, això,
perquè això.
Allà hi ha,
és complicadíssim. Podem ir a pie.
Hi ha uns pilons d'aquests de Foment, de formigó,
sí.
Que no pots entrar, doncs estan allà.
I per això hi ha una
no
altra
pots,
cosa, Sònia.
Has d'anar-te'n a Altafulla.
La rotonda que hi ha de sortida... evidentment, és molt difícil perquè contínuament passen cotxes. I es van acumular la cua de cotxes, arriba a la rampa, entra en autopista i provocaran més d'un accident, i probablement mortal, i tant de bo que m'equivoqui, perquè no hi ha cosa pitjor a l'autopista que de cop trobar-te que el tràfic està parat.
Sí, és perigós. Sí,
perquè la sortida està col·lapsada, perquè la rotonda, evidentment, no és fluida. I això... Ah, molt parlar de morts, això és un tema que ve després, però és que les autoritats no cuiden la seguretat.
¿Qui ha tenido la idea genial?
Això, Fomento.
Fomento,
sí.
Bueno,
no, radars te'ls posen de tota mena, eh? Si vas a aquella zona comercial que hi ha entre Reus i Tarragona, que no està indicada, però que es diu Les Gavarres...
Sí, sí, està indicada, ara...
No, posa zona comercial, no diu res.
Ah, exacte, sí.
Sí, el que t'escollis
te l'has passat. Clar, les transicions que es prenen a Foment, bueno, des de Madrid, no sé, clar.
La rotonda que han hecho ahí a l'altura de les Gavarres és demencial.
Allò
és
suïcida, és
en Fórmula 1. Sí, és demencial.
Sí, tant.
Yo me preparo con si tuviera seis ojos.
Con si sortissis alemans, no?
¿Por dónde empiezo, no?
Sí. Si
¿voy o no
dreta,
voy?
Voy o no voy? A
mi m'impressiona aquello, m'impressiona.
No, a mi em fa
por. Bé, la qüestió és això, que recordem que molts vehicles i camions sobretot surten doncs perquè aquell tram llavors és gratuït i per això surten a Torredembarra.
Mm-hmm. Sí. Clar, clar.
Ara què passa?
No poden sortir.
Que no. han d'anar doncs, obligatòriament fins al Tafull, el camí de servei, donar la volta... És un caos, la veritat és que és un caos.
I mira, no sé la Nacional 340 l'altre dia se'm partia l'ànima al començament de la zona comercial que tenim aquí del Francaset. No vull donar marques comercials perquè me'n fan propaganda.
T'entenem, el Francaset.
Sí, el Francaset, on hi ha el Romà.
Sí.
Sí. Doncs hi havia una pobra gent al mig,
el
triangle, intentant passar, i no podien. I saps allò que els nens fan el gest de passar, els pares els retenen, cap cotxe els deixava.
Jo volien creuar la carretera.
Clar.
Però recordem que de moment no hi ha cap pas de vianants.
No hi ha.
Que si vols creuar la carretera, doncs malauradament t'has d'anar al pont.
Una zona comercial amb hamburgueseria al costat...
No van.
No cal dir-ho, vull dir, és un disbarat.
Jo lo he visto también, eso. ¿No? Sí. Una família entera, una senyora, ahí metida en medio. Digo, ¿pero qué hace esta mujer
aquí? No hi ha més accidents perquè, mira, no sé per què.
Jo normalment sempre deixo passar els vianants, però en aquest moment...
Però a veces no puedes.
Quan me'n vaig adonar que havien de passar...
No puedes parar.
Miro pel retrovisor i a darrere em venia un camió immens... Claro. Que sortia de la rotonda i pensava jo, li vaig fer una senyal al senyor que no passés i vaig passar allò endavant. Però és que allà tenia un camió que m'aplastava.
Claro.
És que això no pot ser, tu. Tindrem un dia un accident.
És muy malo este trozo de aquí. Es malísimo.
Sí, amb els càmpings.
Yo siempre voy con una tensión.
La gent que vol veure l'Arc de Barà es juga a la pell per passar.
Sí.
Home, i és el monument de Roda, eh?
Sí. Esperem solucions.
Sí, passa que les solucions venen segurament des de Foment, a Madrid, que jo no sé allà quina informació tenen, i a vegades...
Podrien venir com decisions.
Una... Però no serà que no tenen la residència del
passar
Banc d'Espanya?
Passar una setmana...
Sí, clar.
Passar una setmana allí, en una rotonda, con una tienda de campanya, i a veure lo que hay ahí.
Bueno, el senyor alcalde nostre ja s'ha tallat la carretera, s'ha manifestat amb els altres alcaldes, i a més...
Sí,
ja han passat 4 anys...
Sí, igual habría que hacer más follón.
I estem parlant encara d'un perill potencial.
Más follón.
Sí, potser s'hauria de tallar cada dia.
Exacto, más follón.
Sí.
És triste, però és així.
De totes formes, la notícia de que estarà prohibit el pas de camions per aquest tram, no sé, sembla que ha arribat aquest matí, però jo no he sentit enlloc.
Els diaris ja fa dies que em van sortint,
sí,
que a partir del 1 d'agost ja s'implementen les mesures perquè els camions es desviïn a l'autopista.
Sí.
I a què altura, entonces?
Però
De Tarragona...
Des de Tarragona?
Sí, des de Tarragona fins fins a Coma-ruga.
A Vendrell.
Mm. Bueno, des del Canà fins a Vandellós, crec, i després des d'Altafulla a Vilafranca, diuen.
Sí, clar.
Són els dos trams.
Sí, perquè el tros de Vilafranca ja tenen tarifa reduïda per evitar l'Urdal. Mm. Que malgrat això, per l'Urdal passen tràilers per dintre de Vilafranca.
Muchísimos. L'Urdal és un problema també, el tràfico que hi ha per allà.
Sí, mentre no s'acabi la desviació aquella de Vallirana, esclar.
I un dia una cosa, els Mossos d'Esquadra van aconseguir interceptar en l'últim moment un tràiler que es ficava per les costes de Garraf. I el van interceptar a la rotonda i el van fer anar cap a l'autopista.
Per favor.
Però, sí, arriba a entrar aquell tràiler i es queda allà al mig, eh?
Claro.
Sí, fins que no s'alliberin el pagament de les autopistes, que diuen
que
serà aviat. No,
i a més, aquests conductors eren romanesos, no eren... No, el camió no era matrícula
espanyola.
Dicen
que serà aviat, Octavi?
Sí, bueno, hi ha alguna... Em sembla que la AP7...
A veure, jo segons tinc aquí del Facebook de l'Ajuntament del poble veí de Creixell, segons diu, doncs, que han rebut una... Estava publicat el dia 4 de juliol, que doncs, es va rebre... que l'Ajuntament de Creixell havia rebut aquesta resolució del Servei de Trànsit, suposo que els altres pobles, els municipis, entre nosaltres també s'haurà rebut, però diu que doncs això, la restricció per vehicles o conjunts de vehicles de transports de mercaderies de 4 o més eixos, també doncs, parla sobre el tram aquest de l'N340 des d'Altafulla fins a Vilafranca del Penedès. Sí. Diu, raó per la qual els vehicles afectats per aquesta restricció podran utilitzar com a itinerari preferent el delimitat per l'AP7, E15, entre les sortides 32, que és la d'Altafulla, i la número 30, que és Vilafranca del Penedès.
Sí.
Diu que aquesta resolució doncs s'ha publicat el DOC i el BOE, i que, doncs, si no hi ha al·legacions i de més, es posaria en vigor, doncs, el temps establert, que no sé quants dies, són 20 dies, o a partir de la publicació.
Aquesta notícia que acabes de llegir ja té 12 dies, eh?
Ja té 12 dies, sí, sí. Aquesta notícia està al Facebook de l'Ajuntament de Creixell.
Jo no sé si han posat un plaç o una data.
No, jo en un diari vaig veure que era el 1 d'agost, que s'implementava, sí.
No sé, doncs ens informarem i intentarem esbrinar si tenim solucions per aquesta maleïda carretera.
Més que res, perquè cada dia que passa són accidents que poden haver-hi i, per tant, morts o ferits, clar.
I possiblement no hi ha més accidents perquè el tràfic és tan lent i està tan col·lapsat que ja és difícil...
Home, aquí els diumenges és horrorós, per carretera i roda, no?, que pateix.
Sí, roda pateix molt,
de primera
mà,
les conseqüències, la quantitat de vehicles que pugen per passar pel camí de Vendrell, no?
L'altre dia ho comentàvem amb el senyor alcalde, al mercat, la conveniència d'obrir el desvio de Roda de Barà des de l'avinguda de l'Avenc, per sota la via del tren, que hi ha un pas mig fet, i desviar el trànsit cap a baix, cap al vial del camp de futbol, i evitar el pas pel centre urbà. Però, esclar, el senyor alcalde va donar unes quantes raons de per què no es feia. Que totes, al final, són econòmiques.
Evidentment. Bueno, claro, sempre són...
De totes formes, hi ha dies que hi ha un col·lapse terrible, vaja, i camions no se n'hi veuen, eh? O sigui que jo penso que és el mateix trànsit de turisme el que col·lapsa, eh? Vull dir, no sé, potser algú sí que guanyarem en dies laborables, però amb els caps de setmana no sé si això, el tema dels camions, afecta molt o no.
Els indicadors econòmics del país diuen que ha baixat a l'atur, que hi ha feina, que el país funciona bé, que s'han venut més cotxes que mai. I aleshores la gent, si té una miqueta més de diners, si ho ha passat tan malament durant tants anys, és lògic que vinguin a la platja. S'ha multiplicat la circulació. Però, mira, en canvi, no hi ha hagut inversió per millorar la seguretat.
Jo el sábado a les 2 hice Barcelona-Roda por la autopista. Uno detrás de otro durante todo el rato, hasta parados a momento. Es que yo pensaba, hay un accidente. Pues no, ningún accidente.
A tope.
A tope. Hemos ido a 80, 90, no había manera de ir de... Increíble, los tres carriles llenos.
Sí.
Y claro, el 14 de julio hay mucha gente que se desplaza, que empiezan las vacaciones.
El turismo de nada, de tornada.
Muchos turistas que entran. Y claro, yo pensé, ¿a qué hora voy a llegar yo? Tenia hambre i...
En tot cas, les xifres de sinistralitat, doncs...
Han subit.
No són gens beneficioses, no?
No, el primer trimestre del 2018, a Catalunya hi ha hagut 92 morts. L'any passat van ser 43, aquest any són 92, o sigui, s'ha duplicat.
I 362
ferits. Llavors ens diuen les causes. La primera, distracció del conductor.
Pero más distraídos este año.
La segona, excés de velocitat.
Ah, eso sí que lo veo yo.
I la tercera, alcohol i drogues. ¿Vale? Llavors, tema alcohol i drogues, bueno, es pot augmentar. L'excés de velocitat, doncs, amb els radars, jo també es pot. Ara, la distracció del conductor, això, com no sigui, doncs, mentalitzant a la gent de que no poden mirar el mòbil, no poden posar el GPS mentre
es condueix... Però si ara hi ha pantalles en els cotxes, no puedes mirar una pantalla.
Els cotxes moderns tenen unes pantalles immenses, cada vegada més grans.
No se puede mirar eso
si conduces. No, però per qualsevol cosa has de tocar la pantalla.
Tienes que tocar esto, no.
I aleshores
esto es peligroso.
Però el GPS, ara a la dreta, a la esquerda, pots posar música, pots parlar per telèfon amb els mans lliures, és clar, hi ha una sèrie de coses...
Que antes no se podia anar.
Sí, però, Octavi, a veure, la senyalització està bé a les carreteres?
Tampoco...
Bueno, no, molta gent es despista.
A veces, al último momento, te das cuenta que tienes que ir a la derecha, porque está ahí, ha indicado, ¿no? Y hay coches delante, coches detrás.
Lo que estàvem dient, a l'autopista hi ha accidents perquè un cotxe...
De golpe se da cuenta.
Sí, o trobes un embotellament de sobte i et menges el cotxe de davant, o simplement...
Hay que desviarse de golpe a la derecha o a la izquierda.
Es bloquegen les sortides perquè dalt hi ha una rotonda i el mateix que passa a la ronda
dalt de
Barcelona.
Tienes que tener unos recursos.
Sí, però bàsicament...
És fàcil donar-li la culpa automobilista, però les autoritats han fet les carreteres, amb perdó, amb la part de darrere de l'esquena,
Sí.
Sí, però si tu vas a la velocitat que toca anar, escolta,
ni
les limitacions,
no?
Ni els errors de senyalització, ni tot això són una excusa. I el que portes davant, si tu vas a una distància tal com marca el codi de circulació, no pots
sospicar, no se respecta
perquè
esto,
tens temps de frenar.
Aquí no se respecta.
I això no es respecta. Això
en França se respecta esto porque dan multas.
Andala, cantidad de radars que hi ha a França, tolerància zero, eh?
Però aquí se te pegan al culo enseguida si tu vas al límite que te
sí,
dicen,
senyora.
Y eso a mí me pone histérica. Digo, pero este...
Octavi, també, ahí... amb aquesta estadística de morts, hi han motoristes, ciclistes i vianants.
Sí, sí, sí.
Cuidadito, eh? Tota la culpa és del automobilista, no. Motoristes, els motoristes...
Que hacen cada una,
sí,
també.
Sí, vull dir, lo,
lo estrany, ciclistes.
Lo estrany és que no et morin més. Ciclistes, desgraciadament, n'han caigut molts aquest any a Catalunya.
Però estos ciclistes que estan en la 340, precisament, que és molt peligrosa, amontonados, tres, uno al lado de otro...
Ho fan per protegir-se,
sí,
Cristín.
Sí, però és que és horroroso.
No, ho fan per protegir-se. Hi ha d'haver una distància de seguretat.
Però és que és horroroso.
Sí, però no poden anar així en paral·lel, horizontalment. Han d'anar un darrere l'altre.
No, sí. No.
No, poden anar de dos en fons.
Ja no, ja no.
Ara, pues escucha esto...
Abans sí, ara no.
Tenen una consideració de vehicle. Tiene la consideració de vehicle. Els pots adelantar encara que hi hagi
ratlla contínua. És com si hubiera un camión enorme, porque si sí, los coges todos juntos, es como un camión.
No,
de grande.
N'hi ha que fan imprudències, que es passen els semàforos en vermell, però també n'hi ha molts que són víctimes de conductors que els adelanten, passen massa a prop, o ve el conductor, o ve un cotxe de front, es tira cap a la dreta...
Però tu creus que la 340 és per fer ciclisme?
No. Però perquè les autoritats no construeixen...
Aquesta carretera és peligrosa.
Vies per...
Alternatives.
Aprofitant els camins rurals.
Ahí? Digo, ¿pero qué hacen ahí?
Ah, bueno, claro.
La 340. Sí. Estamos todos hartos de la 340, de lo peligrosa
bueno,
que
és. A Barcelona, la senyora Colau, que no és sant de la meva devoció, realment ha muntat una xarxa de carrils bici que és modèlica.
Ja, ara, però això és per a passar-se
per... ciclistes que no l'utilitzen o l'utilitzen malament.
Diferent,
I després els vianants que passen per qualsevol punt i sense mirar, eh?
Bueno, esto,
moren
entonces,
molts vianants
ya,
atropellats, ya, eh?
Vinga, tots tenim responsabilitat
culpa.
I tots tenim
claro,
culpa.
Sí, claro.
Sí, vinga, senyor. Anem a parlar d'un tema molt calentet, que és la senyora Corina. No sé si us sona d'alguna cosa.
Suzanne Wittgenstein.
Muy guapa, muy guapa, muy sí, guapa. Yo la encuentro muy guapa.
És, això només pot passar a Espanya. És, la Corina és, diguéssim, el guarniment d'una salsa que ho impregna tot. Vull dir, ella és la punta de l'iceberg d'un cas de corrupció,
debe tener
tràfic
una informació.
D'influències, guerra bruta de les clavegueres de l'Estat i utilització de recursos públics amb coses que són més de bragueta, perdó, que d'altra cosa. Però el cas de la senyora Corina, ella és la punta de l'iceberg, però a sota allà...
Sí.
Ara la desgràcia d'Espanya.
Estan sortint unes coses que tothom sabia, que ja ho sabíem, perquè sabia els viatges que feia el rei emèrit i ara fins i tot el seu fill a l'Aràbia Saudí, que tothom sabia que, clar, si vas a vendre armes o si vas a vendre submarins o si vas a vendre... Clar, no serà perquè...
Per fer
turisme,
esto,
no? Suposo que aquestes visites devien respondre a alguna cosa i ara, doncs, més o menys sabem. Ara, també tinc de dir que això a qui beneficia? Aquestes converses que s'han gravat, sabien ells que les estaven gravant i un dia o altre
no
les traurien?
Esto,
o això no... Ells parlaven allà com aquell que parla i algú els va gravar...
A mi m'estranya un poco,
Jo és que, clar, el senyor Villarejo aquest, que hi ha...
Comissario Villarejo, que és policia.
Claro.
Encara ho és, encara, va estar a la presó.
Pues policia, comissario Villarejo és policia.
Bueno,
quan va gravar, era policia.
Aquest senyor estava pringat, i perdoneu l'expressió, fins al genoll, amb tots els temes de les clavegueres de l'Estat, no? Vull dir, clar...
De qui depenien les clavegueres de l'Estat?
Clar...
De qui depenien les clavegueres de l'Estat, Octavi?
Bueno...
Del Ministeri de l'Interior.
De l'Estat, ja ho diu, de l'Estat.
Del Ministeri de l'Interior.
Són de l'Estat.
I de qui depenia el Ministeri de l'Interior?
No m'acuerdo.
De doña Soraya Sáiz de Santa María.
Ah, sí, claro.
Gravacions de fa 3 anys.
Però hay que subir
si no
más lejos, hay que ir más lejos.
No, bueno, es pot anar més lluny.
Sí.
Però aquesta gravació es va fer fa 3 anys. que la pròpia senyora Corina ha dit que sí, que és la seva veu, i que la van gravar,
sí, sí,
i que
sí,
han utilitzat malament aquesta conversa. Sí. La va gravar el comissari Villarejo.
Però són estos dos, sí, els que
preparen.
S'ha
també el senyor
sempre.
Villalonga pel mig,
sí,
que era l'home de confiança de Aznar, que va ser director de Telefònica.
La Sorrellesa, que tiene todos los dossiers.
Para... Era la vicepresidenta de govern.
Para cargarse a quien sea.
I actuava de ministra de l'Interior, el Ministeri de l'Interior depenia d'ella. Cosa que sabem molt bé a Catalunya després del 1 d'octubre. Ho sabem.
O sigui, estàs insinuant, per exemple, que això són maniobres de molt més alt nivell, però que també puguin afectar el tema d'aquesta pugna que hi ha per dirigir el Partit Popular.
Jo només et recordo que aquests serveis d'informació van arribar a gravar el propi ministre...
Fernández,
sí,
Jorge Fernández.
Amb el ex... defensor del poble de
el
Catalunya.
El fiscal anticorrupció.
El fiscal anticorrupció, perdona.
Sí.
Es van arribar a gravar dintre del despatx del ministre.
Sí,
sí, és verdad.
Home, i després una altra cosa, si teniu memòria, sabreu que el comissari Villarejo, una de les causes per les que ha entrat a presó, té dues causes molt famoses per les que segurament
està en presó.
Una va ser les escoltes de la Camarga.
Ah, del restaurante.
Hombre.
Sí, sí, sí.
Jo tinc el llibre del president i propietari de l'agència de detectius.
Sí. Con deixa Chacón,
el,
no?
El comissari Villarejo, Alicia Sánchez Camacho i l'amante del fill del Jordi Pujol.
Sí, Camacho.
Sí. Doncs li dedica pàgines senceres al comissari Villarejo i tots els... Un llibre molt pesat i molt dens, però ple d'informació. I després, una altra persona que va ficar... una víctima del comissari Villarejo que va anar a parar a la presó era el pequeño Nicolás.
Ah, oui.
El pequeño Nicolás és una víctima del comissari Villarejo.
Que va anar a parar a la presó, el Nicolás.
El van ficar a la presó 3 dies.
Ah, sí.
A la Direcció General de Seguretat de Madrid.
Tu, és que
incomunicat.
Antonio le sigue de cerca,
Nicolás. I va ser el comissari Villarejo.
O sigui que pot ser que sigui una venjança dir jo ara estic a la presó, doncs ara veureu, no?
A mi el que m'ha desquadrat és la presència del senyor Villalonga pel mig. Perquè l'ha mencionat, ha sortit, no ens ho inventem. Ha sortit els papers i tot això. Clar, el senyor Villalonga, íntim amic d'Aznar, que va ser president de la Telefònica.
Sempre vamos dando las vueltas.
És que van apareixent els mateixos noms sempre, no? Els personatges van sortint.
Jo me'n recordo també el senyor Jaime Peñafiel, exdirector de
l'OMA. Sí, m'acordo.
Que una vegada el van entrevistar en un programa i ell va dir, doncs, quan ell era director d'OLA, OLA va fer la imatge edulcorada, primera revista d'Espanya, amb edició. Editava més que Interviu,
Sí, sí, era la Bíblia.
Aleshores, Ola va fabricar la imatge edulcorada de la família real espanyola.
Sí, totalmente.
Modèlica,
sí.
Ja volien les altres famílies reals semblar-se a l'espanyola, i tal i qual. I el Peñafiel va dir, diu, l'Ola els ha creat i l'Ola la destruirà. I el dia que va sortir la senyora Corina ensenyant el braçalet de 200.000 euros a la portada d'Ola, aquest número jo el tinc a casa.
Empezó a desmantelar lo que había.
Bueno, esclar, perquè Espanya es va llogar per un motor potentíssim, que és l'enveja. Aquí es permet tot, excepte la riquesa dels altres.
De totes formes, això demostra que hi ha algú o algú interessat en desprestigiar la monarquia. Això
sí.
Està claríssim, no?
Aleshores,
només falta saber qui és el que hi ha darrere tot.
Jo crec que se la quieren encargar.
Apareixen aquests personatges, per exemple, com el Villalonga, que diu, ostres, però és que el Villalonga era company de pupitre del senyor Aznar, no? Quan anaven a l'escola.
Sí.
I llavors ja torna a sortir el senyor Aznar.
El senyor Aznar, sí.
Ja torna a sortir. Hi ha uns personatges que van sortint sempre.
Evidentment, qui està interessat en fer trastavellar la monarquia són els partits republicans o els partidaris de la república.
Bueno.
Els catalans no hem sigut perquè la república ja l'hem proclamat. Nosaltres no hem sigut,
Nosotros ja està.
No hem estat nosaltres, Aleshores, però pot ser qui estigui interessat...
Però quin partit hi ha? L'únic partit republicà és Esquerra Republicana, que es proclami com a tal.
I voleu dir que precisament ha de ser un partit polític?
No.
Pot ser un senyor. A veure una cosa...
Un grup de senyors, sí.
Sònia, quan un senyor ha tocat la glòria i ja no la pot seguir tocant i encara se sent amb ganes de fer coses o es creu capaç, i ha ocupat les màximes posicions del país.
Però tu hables de Aznar, ara, no?
Bueno, jo no vull dir noms perquè
sí,
no ho he anat jutjat.
No sé
però quan un senyor ha tingut tot el poder a les mans i ja no el té, i ell es creu encara amb...
Que se lo cree, se nota. Se
sí,
nota.
Sí, 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 sí.
Se nota mucho.
Aleshores aquest senyor va intentar ser president de la Comissió Europea, un lloc que li va agafar Durán Barroso, el president de Portugal.
Oui, oui.
Llavors, clar, durant 8 anys, pues, eclipsau totalment. Llavors Rajoy va agafar el poder i la història s'explica llegint els diaris. Molt bé.
Però què té a veure amb la monarquia? Per què? Per què?
Quin càrrec queda més amunt dels que va tenir?
O sigui, que quisiera ser Borbón,
la presidència de la República, perquè no muntarà una dinastia.
President de la República, clar.
Sí. La bandera republicana.
Sempre s'ha dit aquest
interès. Ara ja tenim el Manuel Valls per ser el president de la
República
Espanyola.
Eso iba a decirlo, cuidado.
Ara ja tenim el Manuel Valls. Però, evidentment algú està tirant de la manta per fer...
Hay manipulaciones, hay cosas.
Algú ha destapat les fotografies
van a
de la
seguir,
Letizia tapant
van
a la reina van a la catedral de Mallorca.
Sí, sí, un poco por ahí, un poco por allá.
Sí, eh?
Sí.
Aleshores, algú està interessat...
El rei debe estar inquieto, eh? El Felipe debe estar inquieto.
No ho sé, no sé si se'n donen compte.
Sí, jo crec que sí. Hombre.
Sí, home, suposo que sí.
Pues aleshores hagués
no és lo que era,
hagués hagut de matisar el discurs del dia 3 d'octubre, dient, aquest me l'han escrit, per què me l'han escrit aquest? Per posar-me Catalunya per Montera?
Sí, però jo penso que no. Ell millor mantenir-se calladet i quiet i està...
Pues no està calladet, eh?
Però està claríssim
però
que
l'han obligado, eh?
Ell ja ha viatjat a Aràbia Saudí, això per una banda, no? A més, no sé quina fortuna deu tenir, però en tot cas, l'herència que rebrà del seu pare...
No està mal, eh?
No deu estar malament, per lo que diuen, eh?
Això sí, aquesta suposada herència per entrar a Espanya.
És que si dius tens una herència de no sé quants milions i no sé què, i saps que venen de coses una mica així, diguem-ne, il·legals i això, dius, quina herència estic rebent, no? Això és una herència enverinada, que en
diuen,
no?
Això ho sabe, ell ho sabe.
A veure una cosa.
Bueno, sabe lo que hay ahí, lo sabe.
S'han escrit molts llibres de diferent pelatge. Vull dir, no és un secret de que les monarquies del Golf sempre han tingut una atenció exquisita amb el rei, començant per regalar-li el Fortuna 1. Recordeu també que Espanya va entrar a la guerra quan va haver la invasió de Kuwait, que era un país... Vull dir, les relacions entre el rei emèrito
i el
Kuwait Investment Office, a l'època del Javier de la Rosa, sortien els diaris.
Sí, sí, sí.
I Espanya li va tornar el favor al Kio, entrant a la guerra, donant suport a Kuwait a la Primera Guerra.
Sí. Són servicios mutuos.
Bueno, és igual, són països amics.
I los otros dan
dinero. Són països amics i els va invadir una altra nació. Per tant, és lògic que es fes. Però el rei sempre ha tingut una posició molt, 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 molt de favor.
Hombre, és un rei.
I després, Espanya és un gran fabricant d'armes. És lògic que hi hagi intermediació per vendre armes. La primera constructora del món és el grup ACS, que fa obres a tot arreu. No va fer el Canal de Panamà, però sí que intervé les obres de la Bé de la Meca. Han construït
el
metro,
exacto,
em sembla que és de Riad, i estan construint una línia de ferrocarril de càrrega.
Pues allí ha habido comisiones.
I construeixen aeroports, i construeixen ports, i de tot.
Hay comisiones.
Sempre se generen comisiones.
Vinga, en tot cas, en tornarem a parlar, no, del tema, perquè no acabarà
aquí.
Bueno,
no, sí, eso empieza.
No, el que passa és que cada vegada s'empastifa més, això.
Sí, empieza.
I cada vegada arribarà més lluny, amb més ramificacions. Però el que sí que ha destapat...
No se puede parar, esto.
Catalunya ha sigut víctima de les clavegueres de l'Estat, però ara ho és Espanya.
Pero Sánchez, le gustaría pararlo esto a Sánchez, ¿eh?
¿A quién?
A nuestro presidente, no catalán, el
Macron.
Sánchez.
No, Sánchez.
Pedro Sánchez.
Pedro.
No, Sánchez en aquel moment ha agafat una posició molt sàvia.
Él quiere parar esto, no se quiere meter.
I aquest tema no afecta el rei.
Exacto.
Vinga, com va anar la trobada entre Sánchez i Torra, per cert?
Bueno, bé,
cordial.
Bé, havia de ser cordial.
De dos amigos que...
No, amigos no són, però cordial, cordial.
Bueno, pero como si fuesen dos amigos, quiero decir, que te querían dar un poco este...
Penseu sempre més enllà.
Hombre, claro.
Quina és la posició del Sánchez? S'havia de posar d'esquena o s'havia de posar de cara?
No, jo prefiero esta actitud.
Claro.
És més intel·ligent, també.
No, més intel·ligent.
Home, que intentin dialogar, no?
Exacte. Que... Sí.
Lo que estava clar és que el primer dia no havia de sortir cap... cap
nada.
Res, no? Simplement no. Va ser un gest. Bueno, és que les negociacions...
I los donen
una presa de contacte,
Tu quan vas a comprar un pis i et diuen, aquest pis val, no sé, 36 milions, per dir alguna cosa, no dius que sí. Vale, d'acord, no? No, mai dius que sí de seguida, no?
No? Hombre,
dius,
no,
jo...
És car,
jo n'hi dono 20, no?
Ja i l'altre diu,
bueno,
ja...
32. Bueno, claro. Pues, però el primer dia mai... o sigui, si ens pensàvem que a partir del primer dia ja hi hauria una solució...
No, nadie lo pensaba,
és pràcticament impossible, perquè són dues posicions que ningú
però,
dels dos
però hubiera podido afluixar. Haber más tensiones y no era bastante
no,
cordial.
No.
No. Vas, jo mira, penso que... aquí l'únic que ho ha fet malament...
Jo penso que està bé, no?
Amb tota aquesta relació, l'únic que ho ha fet malament de veritat va ser el rei Felip...
Sí, sisè, claro.
Que s'ha negat a rebre. S'ha negat a rebre el president del Parlament de Catalunya dues vegades i el propi president...
Vinga, deixem ja el rei tranquil, que d'això ja en vam parlar.
No, però això és un gesto que va a la contra. El gesto de Sánchez, de treure atenció, va a favor. Com les converses entre la vicepresidenta de govern i en Pere Aragonès. Això va a favor. El gest
lleig. Vinga, tot el que sigui diàleg, intentem. Clar,
sí.
Que doni fruit, vaja. El
que a mi m'està agradant moltíssim, i ho veus per l'opinió pública, és que ja no es parla de que el Torra és un esclau del Puigdemont. Em sembla que està demostrant tindre una certa intel·ligència, el senyor Torra, que és el nostre president, i com que són les nostres institucions, les hem de respectar.
Tot i que ell sempre diu que el president és Puigdemont, que ell és provisional. Bueno, això perfecte. Ho diu cada dia, això ho diu,
Bueno, sí, però ho està conduint molt bé.
Que l'altre debe
ho està conduint molt bé.
De totes formes, fixeu-vos en una cosa, Vull dir, tot i no haver passat res, diem, el primer dia tot va ser tal i qual, però tothom ha rebut atacs, perquè el Sánchez ja se li han tirat a sobre els del PP i els de Ciutadans.
Claro.
I el Torra, també, els més, diguem, independentistes, els de la CUP, els CDR i tots aquests, també se li han tirat a sobre.
Sí.
I això que no va passar res. No. Imagina't si hagués passat
alguna cosa. Imagina't quan empezaran a negociar.
El primer dia no es pot donar un pas així. No. Però jo penso que, en el fons, és bo que hi hagi aquest clima de diàleg. I segurament, si s'obren comissions i això, que això sembla ser que sí, perquè ara ja van ser sembla que hi ha comissions
que es
troben i tal. Alguns diuen, és que ara tornem a l'autonomisme i no sé què. De moment farem el que podrem.
Poco a poco,
s'ha
claro.
de fer el que es pugui. No,
sí.
no es pot canviar les coses d'un dia per l'altre.
No.
Pues anem fent petits passos i quan sigui el moment, i mentrestant estudiem l'estratègia, i quan sigui el moment ja farem els passos més grans.
Naturalment. Sí, sí. A més, el trasfons de tot és la situació econòmica.
Això està
ara
clar.
Hem descobert també que a Catalunya ha anat més bé l'economia
catalana. Sí, no està mal.
No està
anant
mai.
Vinga, en tot cas, el president del Parlament, Roger Torrent, garanteix que els diputats suspesos no hauran de renunciar a l'acte.
Ah. Això de moment ho garanteix ell. De moment...
Aquí estem entrant al terreny judicial, que el terreny judicial no sé si podria entrar al terreny
El Parlament polític. Està estudiant, segons diu el Punt Avui, la fórmula per aplicar la resolució del jutge Llarena.
Sí, està estudiant.
Aquí, aquest senyor sí que en aquest moment haurà de prendre pastilles per dormir, donant-li voltes perquè li està sortint tot malament. La justícia aquí ha agafat un caire personalista, protagonitzat pel jutge senyor Llarena.
I
en aquest moment, doncs, des d'Alemanya, que és un país de justícia sèria, van dir ells abans, van dir no.
Què ha dit el tribunal alemany?
Que... si s'extradita el senyor Puigdemont...
El nom del tribunal ens el diu l'Octavi.
Jo ho dic que sí.
Adelante.
És algo així com Schleswig-Holstein.
Algo així.
No ho repetirem. No m'atreveixo a dir-ho.
Schleswig-Holstein.
Jo he hagut d'atrevir perquè m'ho ha demanat la Sònia, si no tampoc hagués atrevit de moto propi.
Abans ens ho has dit molt bé.
Sí, clar.
Per tant, el tribunal, la sentència és aquesta, no? Que no és...
Si l'han d'extraditar és per un delicte de malversació.
I nada más.
I encara hi cap un recurs del senyor Puigdemont contra el Tribunal Constitucional Alemany.
Sí.
per evitar fins i tot la tradició com a malversació, perquè la malversació, almenys els que no hi entenem, no la veiem per allò.
No, podria ser, si es busquen els tres peus al gat es trobaran.
Jo crec que sí.
Però...
és més fàcil encontrar.
Bueno, a part que el senyor Montoro va dir que no n'hi havia.
Bueno, sí, pues però... ja...
Però si es busquen, potser surten. Però és que si recorre al Tribunal Constitucional alemà, el senyor Puigdemont es quedarà 2 anys anclat a Alemanya.
Sí.
Sense poder sortir, sí. Perquè aleshores queda bloquejat.
I los otros, los que están en...
Això és un altre cas. Bèlgica, això és un altre cas.
Bueno, els que estan a Bèlgica estan en plena llibertat perquè ja s'ha acabat.
Sí.
Allà, sí. Ja s'ha acabat. L'únic que queda és la de la Clara Ponseti, que està a Escòcia, que dintre del mes d'agost sembla ser que s'ha de decidir això, no?
Hi ha una que està en Suïssa, no?
Aquí, bueno...
No, però aquesta, la Marta Rovira i la Anna Gabriel estan a Suïssa.
Exacte.
Sembla que l'Anna Gabriel vol tindre allà el permís de residència.
Ja
no se'n parla d'ella, deu estar treballant.
Sí. Han canviat de vida.
Una dona molt ben preparada, per cert.
El dissabte va sortir per TV3 l'advocat de...
Això és el millor que ha podido pasar.
L'advocat d'Oriol Junqueras, i va dir que el senyor Llarena està prenent decisions il·legals. Això no ho dic jo, ho va dir ell.
Sí, però no és la primera.
Il·legals, eh? O sigui que moltes de les interlocutòries que ha fet i això, hi ha coses que són...
Home, doncs, com pot ser que un jutge faci això?
Però és que és com molt personal, este senyor.
Perquè és el president del Tribunal Suprem i només el poden jutjar altres components del Tribunal Suprem. És la màxima autoritat judicial del país.
Sí, però els altres jutges...
Però jo penso que no hauria d'estar en mans d'una persona, no?
Clar,
tot aquest poder. No sé.
Això preguntaria el senyor Rajoy, que és el que ha enviat cap allà aquest cas.
És que una de les coses és si un jutge, una persona, que és un jutge que es pot equivocar o no...
És molt personal, això, home.
Pot alterar la composició d'un Parlament escollit democràticament en unes eleccions. Un jutge pot alterar la...
Perquè, pues,
clar,
que sí.
Resulta que ara vol... Bueno, però vol inhabilitar a tots aquests, clar, amb la qual el Parlament de Catalunya queda, bueno, queda totalment... Sí.
Bueno, aquí destruït. Ara hi ha una clau...
I el jutge pot, això.
No, ara hi ha la clau de tot...
Hi ha encara més temes i, si no...
Sí, per acabar, només, Sònia, la clau de tot la té una vegada més el govern.
Sí, clar.
El govern espanyol va crear el problema i el govern espanyol és l'únic que el pot resoldre. I seria donar instruccions a la Fiscalia per retirar els càrrecs.
Sí, però la Fiscalia pot retirar els càrrecs, però sembla ser que hi ha la Unió de Jutges, de Fiscals, que es volen rebel·lar contra això, perquè diuen que ells són els que decideixen. I clar, es veu que n'hi ha uns quants que ja comencen a posar pegues.
Bueno, pues,
i aquí ja hi serem, ara, clar.
Ja hi som.
Ja hi serem, o ja hi som.
S'ha espatllat la màquina.
Sí,
és que, quan hi ha
vinga,
criteris...
que la màquina sí que està a tope. Quan... Entre Santa Maria i Casado, com sabeu, doncs ja és aquest sprint final, a veure què passarà. L'ex vicepresidenta compta, també com publica La Vanguardia, en la seva portada, compta amb el vot de les comunitats més compromissaris, i sí. Cospedal oficialitza avui el seu suport al senyor Casado.
Sí, claro.
Sí. Feijó es reserva.
I el més llest de tots s'ha apartat.
Aquest era un tema important, que volies parlar tu, Sònia?
Tots els temes són importants.
Aquest és important?
Jo no dic que són importants.
Jo em pensava que aquest era menys important.
Hi haurà gent que serà important i hi haurà gent que no. En tot cas, és actual i per això en parlem.
Per mi és més important la Nacional 340 que aquest, eh?
Però, mira, hi ha un entremés a literatura espanyola, és una obra curta, es deia L'Alguacil, l'Alguacilado, no sé si és de Lope de Vega. I aleshores a la senyora Soraya li ha passat aquest entremés. Vull dir, ella, que ha utilitzat els mitjans de comunicació per informar o desinformar la gent, ara me li han fumut un vídeo dintre del seu propi partit, doncs se la qüestiona.
Però sempre hi ha un
ha
riesgo,
hagut de patir les seves cans pròpies,
cosas?
El que ella va crear. Això ja passa.
Això
ja passa.
El riesgo existe.
Sí. De fet, penseu una cosa, això és un tema interior d'un partit que fa temps va governar.
Sí.
Això ja s'ho apanyaran. El Partit Socialista també va passar per un cas similar. Tots els partits han tingut pugna.
Vinga, en tot cas, ja veurem
ja s'ho faran,
qui és vencedor o vencedora.
Sembla ser que
dintre
de la cúpula del PP hi ha bastant de malestar, perquè, clar, no estaven acostumats que hi haguessin aquestes bralles així internes, i això es veu que no senta gaire bé els que manen allà.
Què en pensais?
Però... Què?
Quin pensais que va...
Bueno, jo encara penso que encara pot haver coses més grosses.
Ah, sí?
Sí. Jo confio molt en don José María Aznar, que va dir que volia refundar el partit.
Vinga, que vull parlar d'un altre tema.
Com passava una mica, va passar ja el Partit Socialista, i és que les bases sembla ser que volen la Soraya.
Volen la Soraya, sí.
I en canvi...
Jo crec que serà ella.
Ella, sí.
I en canvi, el que és la...
Ell no ho veu, no sé.
La cúpula, els que manen, volen el Casado.
Sí.
Sí. Aquí jo penso que...
Sí que està molt bé.
A dintre del partit diuen, a veure, qui és més dolent, no? Qui és més dolent, no?
Ella és més dolenta.
Suposant que sigui Soraya qui guanyi.
I molt intel·ligent.
Suposant que sigui Soraya la candidata. Suposant que el PP guanyi les properes eleccions. I que la senyora Soraya Said de Santa Maria hagi d'anar a vegades a Brussel·les, a reunions de l'OTAN, jo em pregunto, quan es trobi amb el senyor Trump...
Ui.
Què farà la senyora?
Si no la va ver, no la va ver.
La senyora Soraya de Santa Maria.
Des de sus alturas no la verà.
Bueno, fa por, eh? Una cosa dius... Potser que busquem un president de govern més alt.
Que vull anar cap al Valle de los Caídos. Com bé sabeu, hi van haver manifestacions en contra de que s'emportin les restes de Francisco Franco.
D'això ja en vam parlar el dilluns passat i jo vaig dir...
No, però dilluns passat va haver aquella missa.
Sí.
Vam parlar d'aquella missa.
D'aquella missa.
Però no del pollastre que s'ha liat ara.
Ahir, milers de persones, que ja no dic quants milers...
Milions.
No, milions no, però milers i milers de persones. Per cert, molts d'ells, o una gran majoria, amb les banderes
preconstitucionals. La del pollastre.
Amb l'àguila, aquella, imperial. Que, per cert, van ser retirades per la Guàrdia Civil. Van ser retirades.
Són il·legals. Doncs
perquè són il·legals, estan prohibides. Sí.
Però on estem?
En el Valle de los Caídos. Avui per la televisió...
En tot cas, recordem que això ve arran de la nova llei de memòria històrica del PSOE, que volen retirar, doncs... Claro. I com bé dieu, doncs, hi havia milers de persones fent cua.
Pues l'actual duquesa de Franco diu que se'n vol anar a viure a Portugal.
Pues que vengan cua i que vayan i ja està.
L'actual duquesa de Franco se'n va viure a Lisboa.
Ah, sí?
No sé
si
vau veure
el
programa de TV3 el dissabte, Preguntes Freqüents, que van fer una entrevista al president de la Fundació Francisco Franco. Ah. I va dir que...
Perquè diguin que són sectaris,
que,
a TV3.
No, que... Bueno, que va, allà hi ha totes les opinions.
Sí,
i,
sí,
bueno,
sí, naturalment.
Segons la Pilar Rahola, diu que cal conèixer la bèstia. Bueno, sí. Això és el que diu. Va dir que mitja Espanya era franquista.
Mitja?
Molt possiblement.
Ample, eh? I, bueno, i a veure, que no sé...
Bueno, no, molt possiblement no, però vull dir, tu vas parlant amb gent i gent, i lo de que con Franco estábamos mejor està molt arrelat a la mentalitat de la gent, eh? A Catalunya no, però a Espanya sí.
Va dir que el 39 mitja Espanya era franquista. Clar, suposo que devia, com que...
Sí, l'altra mitja
l'exili. Bueno, pues hace falta...
L'altra o estaven exilats o morts, exactament.
Sí, sí, sí.
No?
Hace falta tant... 50 años más para tranquilizar todo esto, para neutralizar...
Sí. Espanya descansarà
quan
l'últim supervivent hagi desaparegut.
Sí, sí.
Espanya descansarà.
Es cuestión de tiempo.
Sí, sí.
I ja està.
Avui hi havia una...
Nosaltres ja no ho veurem, clar.
No.
Per TV3 han fet un reportatge i hi havia una senyora que deia... Que no nos lo quiten, que és nuestro. Referint-se al Valle de los Caídos, he pensat, home, i meu també, que jo també he pagat, eh?
Vinga, què li passa al senyor Trump?
Ah, és fantàstic. A mi m'ha fet molta gràcia.
Fantàstic.
El senyor Trump, a veure, l'Antoni, que sap una mica de què va.
Bueno, el senyor Trump ha anat a la cimera de l'OTAN.
Sí.
D'on han anat tots els presidents de...
Des de sus alturas,
sí,
que diu jo.
Entre ells el senyor Sánchez, que sembla ser que el Trump l'ha ningunejat bastant, però ha ningunejat a tothom, eh? A la pobra senyora May, me l'ha matxacat viva. A la Merkel l'odia mort.
Després ha dit que és fantàstica,
Sí, sí. I Europa és un gran rival comercial d'Estats Units, és l'enemiga econòmica d'Estats Units.
Sí, sí.
I aquest senyor les diu molt grosses i després les matisa.
Sí.
Però el mal ja ho ha fet.
Això és el que m'he gustat
dir. O sigui, aquest senyor el que ha vingut a dir és que els països europeus han de gastar més en armament. Sí. És això, no?
Sobretot Amèrica, que és el que equipa l'OTAN.
I ja està. I que ell està cansat
de pagar.
De ser el que paga el gasto sempre, no?
Bueno, però l'OTAN...
I aquí ens quedem, bueno, tan amples.
Però l'OTAN...
En comptes d'anar traient exèrcits, no. Cada vegada més exèrcits i més gasto, en detriment dels gastos socials dels països.
Ara, Europa el que hauria de fer és el següent. Tenir en compte que l'OTAN es va crear com un escut per protegir els Estats Units del progrés de la Unió Soviètica a l'acabar la guerra...
Contra el pacte de Varsovia.
Exactament. I tenint en compte que avui, en aquests moments, ella està xerrant tranquil·lament el Helsinki amb el senyor Putin, vol dir que, a l'altra banda, ja no hi ha enemic.
Ja no, eh?
Llavors, per què hem de tindre l'OTAN?
Que
gasta una borrada de diners.
Això dic jo, per anar gastant amb armes i anar cobrant comissions...
Perquè hi ha mucho negocio.
Doncs vinga, que estem ja en la recta final i en altres temes dels quals hem de parlar, Cristín.
Bueno, yo simplemente es un pequeño detalle, una anécdota. Por la noche, por favor, salir al balcón, a la ventana, a la terraza, al jardín, mirar el cielo y vais a ver a Marte. Lo vais a distinguir de Saturno, de Júpiter, de Venus, que también se ven. ¿Por qué? Porque Marte está muy cerca de la Tierra últimamente. Es excepcional, ¿eh? No es muy corriente esto. Muy cerca, y se le ve, a ver, no se le ve como una estrella, porque se ve los rayos de luz, pero es de color naranja. Uh-huh. Si lo comparáis con los otros, es de color naranja. Uh-huh. Y es muy cercano y muy grueso. Se ve bien. Mirar-lo.
Molt bé, doncs mirar-lo. Tothom aquesta nit a mirar...
Bueno, mirar-lo nit... con una copita de, copita de cava és fantàstico.
Aquesta nit no sé si el cel ho permetrà, però en tot cas ho intentarem.
Igual sí. Se ve muy bien.
Molt bé, Octavi.
Bueno, jo és que estava una mica empipat perquè resulta que aquesta noia de Viladecans, una tal Tamara, que està imputada per delictes de terrorisme perquè va participar en una manifestació, està confinada dintre Viladecans, la seva mare s'ha trencat el peu a Sant Vicenç dels Horts, que està allà mateix, al costat, i no li deixen anar, no la deixen sortir de... I clar, la pobra noia pues, està una mica deprimida perquè la veritat ella considera que ha sigut declarada pues, com cap de turc, no? Perquè és una noia que van agafar en una manifestació i ara resulta que ara l'estan acusant de terrorisme. Diu, la noia al·lucina, no? I després una altra cosa, a l'Alguer ja es pot estudiar en català,
A Itàlia,
es pot escolaritzar perquè s'ha declarat el català a l'Alguer, a l'illa de Sardenya, ha sigut oficial ja el català, o sigui, a més del sard i a l'italià, que ja ho eren, mira, ara el català és oficial
pues
que i els
riquez,
nens es poden...
Que riquesa lingüística,
Bueno, perquè allà es considera que un altre idioma pues, és una riquesa
claro
cultural
que
és una i lingüística,
riquesa.
No?
I
no com altres
Japó
llocs...
Itàlia,
sí.
No, com altres llocs que el que miren és d'anar eliminant aquestes coses.
Sí, sí, bien.
Vinga, Antoni, tens un minutet.
No, només un homenatge més, una vegada més, a la medicina catalana, sobretot. Avui a les 11 per TV3 hi havia un reportatge sobre les propietats que tenen el contingut bacterià i enzimàtic dels femtes humanes que poden servir per fer trasplantaments per evitar problemes, per exemple, de diarrees cròniques, persones que els hi falten bactèries beneficioses a l'organisme, i en canvi hi ha persones que els en sobren i van a parar les femtes. Llavors ja s'està començant a treballar amb l'implantació de microcultius de femtes, altres...
Molt bé, molt bé.
Això és una cosa escatològica, però no ho és. I és un pas gegant de la medicina.
No, és un gran avenç, evidentment.
Naturalment.
No, és important.
No celebramos.
Bellvitge.
Perfecte, ho deixem aquí. Antoni Puig, Octavi Formatxer, Cristín Merlier. Tornem la propera setmana. Que vagi molt bé. Adéu.
Que vagi
molt
bé.
Adéu.